queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte: yo aprendí a llorar. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Y esto es lo primero que yo quisiera decirles: aprendamos a llorar, no olvidemos este testimonio. La gran pregunta: ¿por qué sufren los niños?, e hizo llorando. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros es aprender a llorar.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. Aquest Nadal, Gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
En tío Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
En tío Xixona.
Turrón, turrón. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut de 8:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat, avui l'endemà d'unes eleccions generals. Eleccions, les celebrades ahir, que deixen un panorama polític molt complicat al Congrés dels Diputats. Aquesta fragmentació, però, és la que manifesten els ciutadans amb els seus vots, una configuració que surt de la pluralitat. El Partit Popular ha guanyat amb 123 diputats al conjunt d'Espanya, mentre que el Partit Socialista Obrer Espanyol s'ha quedat en 90, tot i que es manté com a segona força. El gran partit emergent finalment ha estat Podemos en el conjunt de l'Estat, que ha aconseguit 69 escons, incloent-hi, per cert, els 12 d'En Comú Podem, que ha guanyat clarament a Catalunya. Ciutadans, tot i que també partia de zero, tenia unes perspectives molt superiors als 40 diputats que finalment ha aconseguit. Més enllà d'aquests resultats i de les valoracions, ens atrevim a dir avui que és bo el panorama polític que ara obrim a l'Estat, perquè aquesta diversitat, gràcies al vot popular, que és l'essència de la democràcia, obliga a alimentar més cultura de diàleg i de pacte. Això serà necessari per formar govern, però també per al dia a dia de la vida política. El moment que viu Catalunya necessita igualment una taula de diàleg per desbloquejar la situació sense conflictes de més dimensions que el que ja tenim ara. Alguns diuen que Rajoy governarà en minoria i altres apunten que no ho tindrà tan fàcil perquè sorgiran altres alternatives. Sigui quin sigui el govern espanyol finalment, amb aquests resultats, el conjunt dels catalans i dels espanyols ens sentirem segurament millor representats. Tenim amb nosaltres a la taula del Mirador, d'una banda, Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
D'altra banda, saludem també Lluís Sols, que és col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I finalment, Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bona tarda, senyor Pallarès.
Hola, bona tarda.
Bé, anàlisi de les eleccions. Avui em sembla que la primera roda és fàcil de plantejar, potser difícil de respondre. Què creuen, senyor Ferreres, per exemple, si volen començar
sí,
el mateix ordre?
Avui jo crec que és un dia bo pels comentaristes, en el sentit següent, que poden dir qualsevol cosa i ningú pot demostrar que no pot ser, perquè hi ha tantes possibilitats i que algunes que podien semblar inversemblants ja a la millor es produeixin, això vull dir perquè no hi ha cap argument contundent a favor d'una tesi d'una altra, perquè hi ha hagut un esmicolament, diguem-ne, de la presència de les forces polítiques, i han vingut les dues forces emergents noves, com són Podemos i Ciutadans, o Ciudadanos,
sí.
I està clar, això no perfila cap majoria de govern segura, diguem-ne, viable, per tant, ja es dona per descomptat, parlo a nivell d'Espanya, de Catalunya hauríem de fer unes consideracions especials, a nivell d'Espanya pues, es pot descartar que hi hagi nominació a la primera votació, i a la segona ja ho veurem, tant és així que hi ha opinadors que creuen que la millor estem en un procés d'engegar la caravana electoral novament. O sigui, no es descarta la possibilitat d'inclús de que hi hagi noves eleccions. A partir d'aquí, deia això que els opinadors, diguem, podem dir qualsevol cosa perquè tampoc podem demostrar la contrària. Això és com una mica com els creients en l'existència de Déu, que llavors dius, escolta, jo no ho puc demostrar, però tampoc les altres poden demostrar que no existeix. Bueno, doncs, perdona la imatge. Eh?
Mm-hmm. Doncs bé, evidentment li traslladem les paraules de no sé si dir de compassió o dir que evidentment vostè com a membre d'Unió li sabrà greu el que ha passat amb aquest partit, que finalment no ha aconseguit tants vots com a les eleccions catalanes i no ha aconseguit representació al Congrés.
Em sap greu, pues, que clar, jo diguem-ne personalment fins i tot he procurat el màxim de treballar des de la distància, pues, perquè no sóc membre de la direcció, per entendre's, però bueno, vaig recollir, per exemple, pues, signatures i adhesions, dic jo, que es van fer públiques a diferents llocs i de persones insignes. El resultat d'Unió el simplificaria dient, pot haver-hi algunes altres causes, però es va treure 103.000 vots a les eleccions del 27S i ara han sigut, em sembla, l'ordre dels 60.000, no ho puc dir amb precisió, però...
Això vol dir que hi ha hagut 40.000 persones...
40.000 persones. Vol dir que hi ha 40.000 persones que ens van votar en unes condicions molt difícils, que eren del 27S, perquè l'entorn, diguem-ne, no ajudava gens, diguem-ne, i en canvi ara jo crec que han volgut donar utilitat al seu vot i van creure, diguem-ne, doncs que el seu vot no seria útil i, per tant, diguem-ne, l'han posat cap a altres direccions. Jo crec que fonamentalment és això. Ha sigut la incapacitat de demostrar, per entendre'ns, el votant que ja teníem, per entendre'ns, doncs de que el seu vot podria ser útil. I després d'aquí, jo crec que hauríem de parlar... Deixin-me, en tot cas, introdueixo el tema, diguem-ne, que és que, diguem-ne, com a membre que sóc d'Unió Democràtica, i això pues, és conegut, i per tant, no és, els observadors, els comentaristes, tots tenim la nostra opció. La passa que la nostra opció, diguem-ne, pot ser més distància o més implicat directament. Jo crec que el que ha fet molt mal resultat en global és el que era CiU. Perquè si fem només dos tesis, què hauries tret CiU? No ho podem respondre si s'hagués mantingut, si no s'hagués trencat. Però ara anant per separat...
CiU va treure 16 diputats a Catalunya.
Va treure 16 diputats.
I ara serien 8 de Democràcia i Llibertat.
Democràcia i Llibertat són 8 i Unió 0. Per tant, diguem-ne, el resultat...
Com a molt 9, potser es podrien haver tret.
Com a bloc d'això, com a bloc, per entendre'ns. Per tant, jo crec que es va fer molt mal negoci aquells que se'ls va acudir de trencar.
Doncs bé, queda dit això. Senyor Sol, sobre les eleccions en general, evitem tentacions d'entrar en temes molt concrets, però vaja.
A veure, se centrarà encara, que suposo que ho farem una mica més tard, en les perspectives que hi ha de coalicions, etcètera, centrarà això com a valoració. I jo diria que, bueno, que tots han perdut, perquè tots tenien en algun moment expectatives molt més altes. El PSOE, el pitjor resultat de la seva història, el PP per 63 escons, Ciutadans ha tingut una baixada molt forta respecte a les seves expectatives, i Podem, potser, ha crescut en els últims dies, estan més contents, però havia un moment en què pensaven que podien treure molt més i sobrepassar PSOE, etc. I això no ho han fet. O sigui que jo, tots han perdut en certa manera, i per això és més difícil veure què es fa. Els resultats, jo diria que, comparat amb allò que vèiem la setmana passada, potser el PP ha tret una mica menys del que darrerament es deia, i s'ha confirmat la pujada de Podem i la baixada de Ciutadans, que sí que es veia venir. Jo penso que Ciutadans ha perdut molts vots en els últims dies perquè és un partit que, al ser nou, té molts vasos comunicants. Si té vasos comunicants al PP... I amb Podemos. I bueno, la pujada del PP, amb tota la bateria mediàtica del PP, que és potentíssima, li ha fet perdre molts vots que han tornat, diríem, al PP, que és d'on venien. I també molts vots alternatius han tingut por de que votar Ciutadans era només apuntalar al PP, i llavors s'han anat a Podem. I amb aquests dos vasos comunicants, doncs, Ciutadans ha tingut un resultat inferior al que preveia.
Inferior al que preveia, però clar, un partit que partia de zero, que fa 4 anys, ja hauria signat, segur, aquests 40 diputats.
Ara parlarem de pactes.
Ara parlarem. Joan Pallarès.
Condensant. Com historiador, jo no m'estic no resisteixo la tentació de comparar la primera transició monàrquica, borbònica, amb la segona, que se li diu, en aquest cas, se li la transició, és a dir, en aquell cas va ser la restauració, no?
Sí.
Doncs per distingir-se els historiadors d'una de l'altra, i és que, a més, ha passat més o menys al mateix temps, ara si ens situaríem als anys 15, a un període que després va estroncar la dictadura en Primo de Rivera, evidentment allò va ser un període tràgic, perquè també estava en la Guerra Europea, hi havia el pistolerisme, etcètera, etcètera, però sí que realment ha sigut el trencament ja dels partits dinàstics que havien pactat el Cànovas i Sagasta, que s'havien pactat l'alternança en el poder. Per tant, estem més o menys... Ja cert, es pot traçar cert paral·lelisme. Després jo vull dir que sento vergonya, perquè els analistes, tots els comentaristes que he sentit, fan distincions entre les dretes, les esquerres, entre nacionalistes i no nacionalistes. Jo realment el que sento és una gran vergonya, perquè la majoria parlamentària que hi ha en aquests moments... És una vergonya total, perquè és la dels partits immersos en la corrupció. És a dir, els pringats, jo no dic que els diputats ni molt menys ho siguin, jo crec que tots deuen estar en des de culpa, però representen els partits que més escàndols, és a dir, els tres partits que tenen realment molta porqueria sota l'estora.
Bé, doncs, aquesta és la visió...
I en aquest cas, sobre el tercer partit, és clar, penso que en el cas de Catalunya no ha passat, ha sigut molt diferent de la resta de l'estat espanyol, perquè sí que s'ha castigat, i molt, i no ha sigut una ruptura entre Convergència i Unió el que realment ha castigat a la formació del senyor Mas, sinó que jo crec que també ha sigut altres problemes que tenen, altres cadàvers que estan dintre l'armari, i això també li ha fet molt mal, i no s'ha de donar només la culpa a la ruptura, que era, jo crec que hi ara, un matrimoni trencat d'antuvi, no? Això per un cantó. Per un altre cantó, també s'amaga l'ou en aquest cantó, de qui és el gran perdedor. I el gran perdedor resulta que apareix immaculat, com si no tingués cap culpa. I és Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, que sembla que... Ui, s'han pujat de 3 a 9, i goita tu, que bé que ho han fet. Home, doncs no ho han fet tan bé, perquè no han sigut capaços de menjar-se tots els escons que ha perdut Convergència, i, per tant, han fet una davallada, jo crec que bé, el ridícul.
Han posat s'han vist superats
han
per l'altra esquerra.
Tots els respectes, una persona que no acaba d'agradar a tots els votants d'Esquerra Republicana com a cap de llista per anar a Madrid, no acaba d'agradar ni a tots els mateixos simpatitzants o militants, i bé, han fet, no sé, han trobat candidats molt fluixos. Sobre Unió, home, jo diria que Unió, no sóc jo qui li té de dir el que ha de fer, és a dir, és un partit amb unes sigles històriques i, a més, molt honroses, però sí que realment potser s'ha de buscar l'encaix dintre de la societat actual i, possiblement, aquests 60.000 vots que han tingut, que són molts vots, però potser s'han de comparar amb altres forces polítiques que tampoc han sortit, o de les que han sortit, i realment veure a quin nivell estan, veure si estan jugant a primera divisió, a segona divisió, o estan jugant a quarta regional. És a dir, el PACMA, tots aquests països que, clar, Unió només té... s'hauria de comparar també els resultats, extrapolar-los a nivell de Catalunya, perquè Unió no s'ha presentat, evidentment, per altres circunscripcions. I després hi ha l'última cosa, és que jo, amb l'Ignasi Ferreres, coincideixo plenament. Això serà una legislatura ben curta, ben curta.
Sí, creu vostè que no durarà els 4 anys?
No durarà massa, el siriquet s'apagarà molt aviat.
Doncs veurem què acaba passant. Ara entrem en possibles escenaris. Però digui, senyor Sols, si vol rebatre algun argument.
Que el cas de Catalunya, allò més característic és la fragmentació. Perquè, clar, ja guanyeu Podem, bueno, però té una mica més de vots que els altres. Allò de Tarragona és...
sí, a Tarragona hi ha hagut un empat a un, entre tots.
Pensava que no era possible, o sigui... 6 escons i tots repartits en partits diferents. O sigui, és una cosa increïble i que demostra com l'electorat està fragmentat. Bueno,
no.
Per davant de l'altre.
Per exemple...
Jo penso que no és tan rellevant.
Gandesa ha guanyat Convergència, però de carrer.
Democràcia i Llibertat, sí.
Democràcia i Llibertat, encara ens hem d'acostumar.
No es preocupi, però allà, amb tot l'efecte als gandesans, però són pocs.
Evidentment, tenen un alcalde que és realment d'aquest partit i que, evidentment, doncs, hi ha una bona gestió ben feta i això també hi pesa, també, a l'hora de votar les generals. Però, sobretot, hauríem de mirar aquest vot del tarragonès d'on ve. Mm-hmm. I ve d'una taqueta petita, molt gran demogràficament, que és la part aquella industrial de Reus, perquè comences a mirar els pobles de l'interior i no és així, eh?
Bé, a veure, molt, molt breument. De la victòria de Podemos en Catalunya, dir que han recuperat vots, han heredat els vots de la CUP, que evidentment es presentava.
Segurament.
Els han votat perquè han vist una opció que podia promoure el referèndum a nivell d'Espanya i ideològicament estan propers. I molts vots que han vingut del Cinturó Roig. O sigui, molts vots que Ciutadans havia rebut el Cinturó Roig per tenir una resposta nítida en el plebiscit de setembre, que ara, quan ja no hi havia un plebiscit, doncs han anat a Podemos. I jo penso que aquest moviment ha estat molt clar, a l'hora d'estudiar ja municipi per municipi. I entrant en el tema de perspectives, jo diria, primer, coincideix una de les situacions més interessants que mai m'he trobat.
Nosaltres ens hem atrevit a veure-ho en clau positiva. Pensem que els ciutadans, quan vegin aquesta pluralitat, se senten més representats. Això motiva una mica més, no?
Però com interpretar la voluntat dels ciutadans?
Una cosa clar, que és la qüestió. És
que a nivell de vots han quedat molt igualats, una mica més l'esquerra, la suma de tots els partits de centre i de dreta han quedat gairebé igualats als partits d'esquerra, però l'esquerra una mica, però gairebé no és significatiu. Llavors, jo diria que, tot i que el PSOE ha patit una gran ensopegada, el PSOE tindrà la clau del nou govern. I jo penso això perquè allò que ens trobem ara, que també es comentava, és una tragèdia en dos actes. Hi ha un acte PP i hi ha un acte PSOE. El primer acte PP és l'intent de Mariano Rajoy de ser president. Això ho veurem. Llavors, el Ciutadans se'ls veurà obligat a votar PP aquí, perquè si no els seus votants diríem que no és equidistant, etcètera, etcètera.
Però ha dit que s'abstindrà, que no votarà a favor. En tot cas, veurem què passa.
Seria el seu suïcidi.
Intentarà negociar pel PP, no voldrà negociar, perquè no els serveix de res els vots de Ciutadans, quan arriba. Llavors, jo penso que el PP intentarà humiliar Ciutadans i demostrar que no serveix de res votar Ciutadans. I no acceptarà gairebé res el PP. Penso, potser m'equivoco. En canvi, el PP allò que tractarà de fer és buscar la complicitat del PSOE, perquè la complicitat del PSOE sí que el serveix. L'abstenció del PSOE, el suport del PSOE, un torn entre els dos partits a l'alemana, tots aquests escenaris del PSOE podria ser. La qüestió és, el PSOE, després d'haver fet una campanya de echemos a Rajoy, fem fora a Rajoy, entrarà en això, ho veig molt dubtós. Però, bueno, és probable, perquè li interessa més al PSOE aquesta situació que l'altra. Quina és l'altra alternativa? Acte 2. Rajoy no ha aconseguit la investidura, llavors, acte PSOE.
De fet, doncs, aquests són mecanismes més o menys previstos, no?
Sí.
Si un no aconsegueix, hi ha altres alternatives.
El rei primer cridarà a Rajoy, després cridarà a Pedro Sánchez, i és que Rajoy no aconsegueix un pacte d'aquest tipus. Llavors, PSOE, coligat amb Ciutadans, amb suport exterior intermitent de Podemos, o coligat amb Podemos, amb suport exterior intermitent de Ciutadans, llavors sí que pot governar. Té una majoria molt holgada, 199. Molt holgada. La qüestió és que PSOE podria governar, però dependeria dels partits rivals en l'espai polític. Per tant, per simplificar molt, el PSOE ha d'escollir entre governar, però fer la política que no li interessa, està en mans dels seus rivals polítics, o no governar i tenir el control, la clau de la governació.
Ahir, en el programa especial d'eleccions, donava la sensació, sobretot en alguns moments, quan la victòria del PP fins i tot semblava una mica inferior, que el PSOE tenia una mica la necessitat d'assumir un paper actiu, és a dir, sigui amb una opció, sigui amb l'altra, el PSOE és molt necessari. Malgrat que ha tingut el pitjor resultat, podem analitzar com vulguin, però és molt necessari, tant si hi ha aliança d'esquerres com si el PP pot governar fàcilment en minoria, no sé.
Sí, és que el problema és que el PSOE, si adopta una línia, vull dir, de ruptura, tampoc ho té fàcil per guanyar unes eleccions anticipades. Per tant, té de jugar amb molta habilitat. Vull dir, no té més remei que passar pel tub.
Això de les eleccions anticipades...
I respecte a el que ha dit en Lluís Sols, també és ben veritat, perquè el que jo apuntava sobre Esquerra Republicana, tampoc han sigut capaços de capitalitzar el vot de la CUP, de la CUP que han anat a votar, tampoc se'ls han quedat ells. Els han llançat cap a Podemos o altres formacions, o l'abstenció.
Alguns segurament sí que hauran rebut.
Home, jo, però... home ja...
No, no, però
ja,
sembla que no la majoria.
Però no, no n'entré gaire profit, eh? No. Els 8 de Convergència no se'ls ha quedat Esquerra Republicana, se n'ha quedat només 6.
Bé, doncs, sí. Anàlisis diverses.
Ha vot de l'Escup.
Ha valut de l'Escup.
Sí, sí. Senyor Ferrer.
O en part del vot de l'Escup.
Voldria complementar. Jo vaig donar la raó que ha dit el Joan Pallarès, jo he destacat el que sigui com a causa possible del mal resultat del que era la coalició Convergència i Unió, perquè sumats quedar traduïts a la meitat, per entendre'ns. És cert que no es pot atribuir únicament, diguem-ne, el trencament, per entendre. Jo crec que el trencament hi ha influenciat bastant, perquè, diguem-ne,
sí, sí,
a nivell d'Unió, doncs, ha perjudicat molt, perquè moltíssima gent ha marxat, i això en molt poc temps, clar, la capacitat d'organitzar tota una xarxa territorial, és complicat. Però ja crec que hi ha pesat una cosa, que jo no ho havia dit, però que tens la raó, Ballarés, que és que a Convergència ha pesat molt també la corrupció. La cosa que està, diguem-ne, subjudice, per entendre. Jo, no, per tant, no faré jutge, però no faré de jutge, però ja ho diran el que sigui. Però, diguem-ne, les portades contínuament i les declaracions davant de la justícia, tot això, per tant, fan mal necessàriament. També diria que el tema de la corrupció, històricament, si l'analitzem, és un tema d'efectes no immediats. Pensem quan el PP de València estava amb casos de corrupció, començant ja perquè el president Camps, etc. Després va tindre la gran davallada. Però, de moment, va anar ratificant majories absolutes, fins i tot.
I ara encara les conserva.
I encara conserva, etcètera. Això vull dir que és una erosió, però que, diguem-ne, s'ha de veure. O sigui, surt si llavors hi ha altres problemes socials. I voldria destacar llavors una cosa que sí. Jo crec que el resultat de Podemos, tant a nivell d'aquí Catalunya com a nivell d'Espanya, també crec que s'ha d'atribuir, diguem-ne, el missatge, o sigui, el missatge d'esperança social, per entendre'ns. Ara s'ha de centrar amb l'anàlisi de si les seves propostes són més o menys radicals o menys moderades, que han anat evolucionant moderadament, segurament, des dels pronunciaments que van fer quan van aparèixer, per entendre'ns, que preconitzaven, per exemple, una renda mínima universal, o sigui, a tots els ciutadans del país, després, pues, que han anat acostant-se, per dir-ho així, a posicions més socialdemòcrates, això, diu, amb el seu programa, han anat moderant, suposo que es
sí,
nota,
sí,
diguem-ne, la
influència
del professor, diguem-ne, ara me'n recordaré el seu nom, diguem-ne, l'inspirador d'aquesta de la London School, però catedràtic, bueno, l'inspirador del seu programa econòmic.
Íñigo Errejón, en refereix vostè?
L'inspirador, o l'inspirador, el redactor principal, diguem-ne, del seu programa econòmic. És un...
Sí, Juan Carlos Monedero, en aquest cas. Un assessor que tenien.
L'assessor principal del programa econòmic, que s'ha manifestat, diguem-ne, amb aquesta moderació que ha anat posant. O sigui, sobretot de tocar de peus a terra les propostes, perquè la pregunta que se li feien sempre és dir, molt bé, vostè promet això, la renda, diguem-ne, els 47 milions d'habitants d'Espanya, etc. Com es pagarà? La pregunta immediatament si hi ha responsabilitat. Però voldria destacar això, que s'ha notat, per tant, també aquí els efectes de la pobresa, de l'elevat atur que hi ha, malgrat ara s'està creant ocupació, però hi ha, diguem-ne, més de 4 milions d'aturats al país, i a més una part important que no cobren cap tipus de subsidi perquè s'ha esgotat, pel que sigui, i per tant també la pobresa, l'atur, etc. Per tant, diguem-ne, jo crec que aquesta gent, una part important, han votat, a Podem, en el sentit de que el seu programa, pues, li han vist una visió social, no únicament, diguem-ne, d'equilibris, o sigui, no ha jugat únicament el tema que es podia pensar, que ha jugat si recolzaran un referèndum, diguem-ne, sobre la independència.
Sí, sí, s'han
valorat molt. No ha jugat únicament això.
I podem donar la sensació que ha calculat molt bé els temps, també. Sí. Oscil·lava molt en les enquestes, i ha reservat la seva oportunitat per a aquestes eleccions, no? I en aquest sentit sembla que li ha sortit bé, perquè ha tingut molts bons resultats i potser si s'hagués cremat en les municipals la cosa podia haver canviat. Senyor Pallarès,
sí, aquí el maig del 68 no el vam viure. No,
més
no,
història, eh?
No ens va arribar perquè, evidentment, doncs, quedava molt lluny, és a dir, jo el veia perquè el meu germà, doncs, que feia francès i estava fent l'idioma i tal, llavors comparava el Paris Maig i rebíem el Paris Maig a casa i llavors resulta que és clar, unes fotos increïbles i ens vam enterar de com anava, no? Però pràcticament no va tindre ressò, aquí va arribar tard, amb sordina i quan i amb anagos, no?
I és que, a més, no s'ha de perdre vista que l'any 68 manava aquí a Espanya.
No, no, per això dic que ens va arribar... No el vam veure.
Sense llibertat de premsa.
No el vam veure tampoc.
Encara quan nosaltres miràvem aquelles fotografies d'un policia amb el cap obert, doncs sortia el Paris Match, no? I doncs el mirava com pobret, però com pot ser que peguin un policia? Si no ho enteníem, això, que s'enfrontessin a la policia, no? Bé, doncs aquí hem tingut un altre moviment, que amb el temps, històric, lògicament, també arribarà també a situar-se... Jo no dic que sigui un maig, però també s'arribarà a posar els manuals d'història, i és el 15M. I Podemos no res més que la conseqüència del 15M i la conscienciació que han fet aquells passotes, aquells indignats, aquells emprenyats, tota aquella gent que s'han donat compte que el seu vot col·lectivament tenia una força. I gent que no hagués votat mai... ara, en aquests moments, però, bueno, els ocupes del meu barri. Estan integrats. I estan integrats amb aquest sistema de partits. I bé, a mi, cada vegada que anava a votar, si em veien, o em veien fent propaganda electoral, em deien el nom del porc. Doncs bé, aquests senyors, ara, en aquests moments, estan utilitzant les armes que han utilitzat tots els altres perquè s'han donat compte que tenen una força. I han sabut mobilitzar a la resta de companys que estaven en la mateixa situació. I aquest és l'èxit de Podemos.
Ens queden 4 minuts i mig de programa. Compartim avui el mirador de l'actualitat amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bé, per tant, ja, encara que la tesi l'ha apuntada el senyor Sols, els altres, com a mínim, no s'hi han mostrat en contra de preveure que hi pot haver dos escenaris, no? Un amb Mariano Rajoy i l'altre, doncs, amb una exploració alternativa. Creuen que arribarà aquesta exploració alternativa o que hi haurà govern en minoria de Rajoy fàcilment?
Rajoy intentarà.
Si ho intentarà, si això ja ho sabem.
Segon acte.
I Sánchez ja ha dit que li permetrà intentar-ho, és a dir, que no s'hi capficarà de moment.
De moment no intentarà el primer Rajoy. Sí.
Però tampoc.
Jo penso, diguem-ne... Per exemple, una de les tesis que segurament es diu que inclús Europa, la Unió Europea, apretarà molt, possiblement hi ha grans pressions, és que hi hagi la gran coalicionen, la grossa coalicionen, que en diuen els alemanys.
A l'estil alemany, sí.
A l'estil alemany, o sigui, govern de conservadors i de socialdemòcrates, socialistes. Però aquí jo ho veig, diguem-ne, inviable. Primer perquè no hi ha cultura... ho veig inviable, poc realitzable, molt poc realitzable, i el descarto. Primer, perquè no hi ha cultura de coalició. I, per tant, diguem-ne, la nostra gent són de blanc o negre, en general, i... Però és que, a més, el PSOE jo crec que seria el seu suïcidi, per entendre'ns. Perquè donar... entrar en un govern de coalició, diguem-ne, els alemanys ho han fet moltes vegades, per entendre'ns, coalició amb els liberals, coalició de cristiano-demòcrates,
sí, sí,
amb socialdemòcrates, etcètera, això. Però aquí... deixaria el paper de l'oposició li deixaríem exclusiva pràcticament a Podemos. I, per tant, una mica seria el suïcidi del PSOE, perquè està clar, no perdem de vista que la crisi encara continua vigent. Hi ha molta gent aturada, molta gent... I, per tant, diguem-ne, el govern no podria fer, diguem-ne, meravelles i ser la banya de l'abundància, per entendre's. I, per tant, diguem-ne, l'atac, o sigui, el benefici de l'oposició amb un desgast que ha d'haver quan un govern d'aquestos encara ha de governar amb aquestes condicions, diguem-ne, erosionaria totalment la possibilitat d'alternativa del PSOE. Jo crec que el PSOE el màxim que pot fer és abstenir-se, diguem-ne, per facilitar, diguem-ne, un govern, però màxim abstenir-se, no entrar en el govern ni garantir suport parlamentari. Una cosa és abstenir-se a la votació perquè hi hagi president, que a més hauríem de veure aquest president qui seria, perquè si el senyor, diguem-ne, Rajoy no obté la nominació, els dos, diguem-ne, tandes que hi ha, diguem-ne, possiblement dins del seu partit possiblement es plantegi la substitució del seu lideratge.
Avui, que per cert, ja comença a haver-hi això, Aznar...
Ha comentat que potser convindria que aquest senyor fos un altre.
De totes maneres, m'horroritza aquest sistema alemany, aquest sistema Volkswagen, que també ja veiem que fa les seves trampes, doncs aplicat a la picaresca espanyola. Cuidado, que pot ser terrible, la fórmula.
Bé, veurem. A Alemanya recordem que hi ha govern de coalició. Atenció, un govern de coalició que es va acabar de negociar a condició que el líder socialdemòcrata plegués. Sí, no sé si passaria aquí el mateix amb Pedro Sánchez.
La Merkel va sortir amb un 1% de diferència respecte a l'oposició. Sí, sí. Vull dir que anava més ajustats.
Jo vos sorria que abstenir-se PSOE seria la manera amb la qual PSOE facilitaria el govern del PP. La qüestió és, si has fet la campanya dient fet fora Rajoy, com a resultat d'això pots posar els teus vots per facilitar el govern? Quan tens la possibilitat de fer una altra cosa, seria difícil d'acceptar en la seva militància. I volia dir una cosa més. Jo penso que Ciutadans i Podem són, de moment, més un estat d'ànim que un partit, que la seva aspiració és convertir-se en partits. Clar, el PSOE pot jugar a no permetre que siguin partits.
Sí, no, breument, 15 segons.
Voldria recordar una mica l'experiència recent de Portugal, que va guanyar, diguem-ne, el Partit Conservador.
Sí, podria passar el mateix.
Però, en canvi, diguem-ne, no tenia majoria. I llavors, diguem-ne, el president, diguem-ne, li va encarregar que formés govern, però immediatament, com que l'altre va tindre de resignar perquè no va poder, diguem-ne, l'alternativa de la coalició de les esquerres ha sigut la que n'ha agafat.
El pobre Felipe, llavors.
Gràcies, senyors Joan Pallarès, Ignasi Ferreres i Lluís Sols. Fins una altra. Bona nit.